Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
El formenterer Pep Costa Fa, fill del capità Costa, ha completat la Mini Transat 2023, la regata de navegació en solitari que travessa l'Atlàntic des de les costes franceses fins al Carib, al llarg de més de 4.000 milles nàutiques, és a dir, uns 7.500 quilòmetres. Teníem naltros el capità de la Marina Mercant i pràctic del Port de Barcelona, en Pep Costa, que ens atén des de les Antilles, des de Guadalupe. Molt bon dia, capità!
Bon dia a tots, bon dia.
Conta'ns un poc com ha anat aquesta mini transat, tot un repte, recordant fer-ho en solitari, a més, incomunicat durant tots els dies que has fet aquesta travessa. Explica'ns una mica, primer de tot, amb quina embarcació anaves i quines eren les teves condicions en el dia a dia.
Això mateix, sí, bon dia. Molt bé, efectivament, és una regata en solitari en un barco molt petit, el barco té 6 metres i mig. Sí que és veritat que són barcos que estan molt provats i que s'han fet moltes navegacions amb ells i són molt, molt fiables, però bueno, no deixa de ser un barco de 6 metres i mig. I la particularitat és que vas en solitari i no hi ha comunicació amb l'exterior, ningú tipus de comunicació amb l'exterior. En la qual tot el que és el tema de partes meteorològics i de més informació o inclús el propi contacte per si necessites alguna ajuda tècnica o d'alguna ajuda d'algú que t'ajudi amb la part electrònica, és totalment inexistent. És a dir, des del moment que surts, fins que arribes, només depens dels teus mitjans. Sí que és veritat que és obligatori portar una petita ràdio d'onda mitja només per rebre, una tipus ràdio d'aquestes de casa, però que rebi onda mitja, i allí cada dia et passen un parte meteorològic molt, molt resumit, que te pots fer una lleugera idea de com va ser la situació. Però, bueno, t'ho has de fer tu i t'ho has d'imaginar tu i t'ho has d'acabar fent en els teus propis coneixements. Sí, sí.
Déu-n'hi-do. En solitari vol dir que, per exemple, per dormir, com ho feies?
Bueno, això és una evolució, és a dir, no és una cosa que te fiques aquí i ja has de fer el que... És tot una preparació, han set bastants anys en el meu cas, però bueno, concretament amb aquest mateix barco el vàrem adquirir per el meu fill, en Pep, que va fer la mini transat en el 2019, i ell amb 19 anys el va fer, i llavors vàrem seguir... Bueno, jo llavors, després del 19 el vaig heredar jo, i des de llavors m'he estat preparant. Jo ja venia d'algunes regates, sempre he fet regates en solitari, jo, sempre. No, lògicament no tan llargues. I també havia creuat l'Atlàntic, però no també amb equip, per la qual cosa mai havia fet exactament això. I ha estat una evolució que la pròpia regata exigeix tenir uns mínims que són bastant elevats. Són uns mínims que tens que haver fet unes formacions, tens que haver fet com a 2.500, 3.500 milles, tant amb regates, amb solitari, a dos, com amb una qualificatòria que fas tot sol de 1.000 milles, i que és una evolució que vas fent i allí te vas preparant en tots els sentits, no? Tant és psicològic com és de la intendència i del dia a dia, no? I entre la intendència i del dia a dia, la part més important és el descans, perquè no és només el dormir, sinó és que tens que estar lo suficientment descansat com per un moment donat, sobretot, prendre decisions no equivocades, no? Aquesta és la fita, no? Prendre decisions les més certeres que puguis dins el teu esgotament que portes permanent, no?
I en aquest sentit, perquè jo tinc entès que més enllà de lo complicat que és trobar una estoneta per fer una capada, diguem-ne, tinc entès que el vaixell és tan petit i s'ha d'optimitzar tant que no tenies ni tan sols un llit. Això és així?
No, sí. En el meu cas concret, a veure, hi ha diversos tipus de barcos, hi ha dos tipus de barcos, de minis. Un són les sèries i els altres són els protos. Les sèries són pràcticament tots iguals i estan fets, són barcos que es fan en sèrie i tenen les seues mínimes comoditats, és a dir, tenen només una llitera o un tros on tu puguis posar la teua colxoneta, que només es posen colxonetes d'aquells de boletes perquè s'adaptin a qualsevol escora i això. I llavors hi ha els protos, que són prototips, és a dir, cada barco és diferent, tenen que complir uns mínims, uns estàndards, cada un és diferent, no? Jo competia dins dels protos i a sobre dins dels protos el meu barco era dels més vells, era dels més vells. I aquest concret es va dissenyar per a la mini-transat que es feia que quan es feien a Brasil, que es anaven a Brasil, i té uns tanques de làster centrals, en el qual no hi ha absolutament ninguna superfície que tinga més d'un metro de llarg,
caram,
plana, ninguna. En la qual cosa, doncs, bueno, jo m'ho feia més raconet i jo sempre he descansat molt bé, és a dir, no he tingut massa problemes, no? Però algú que tingui li costés dormir seria molt, molt complicat, realment complicat. I llavors, es trobar s'estonet, es trobar ratet, això és molt metòdic. Al final, com totes les coses, no? Vas trobant seu mètode, no? I aquí, doncs, bueno, cada un també té seus bioritmes, no? Jo m'adaptava als meus bioritmes, jo me conec bastant bé amb això, de força, doncs, de bueno, tant la meva feina com la seva vela, que sempre sé de no dormir. I jo sempre he trobat el rato, jo sé el rato que és més delicat per jo, que sí que he de dormir, i llavors tu ja t'ho programes, és a dir, si per exemple hi ha un moment de molt de vent, o hi ha un moment, per exemple, cada matinada de durant tota la mini-transat venen els xubascos, no? Els xubascos és després més o menys de... o abans o després de pondre's el sol i just una miqueta abans de sortir el sol, no? Un parell d'hores abans. I aquell és el moment més crític. I allí has d'estar despert. Però clar, has d'estar despert a les 4, 3, 4, 5 de la matinada, no? I ja t'ho vas adaptant. Ja t'ho vas adaptant, llavors. Llavors hi ha molts de moments en els que hi ha tranquil·litat. És a dir, sempre és alicis. Normalment hi ha alicis. Ja poses les veles que toquen i mires de dormir. Però bueno, t'ho has de preparar, t'ho has de fer teu, allò. Sí.
Sí, però clar, dormir, entenc que no dorms una tirada de 8 hores, no? De quan estaríem parlant?
5 minuts, 5 minuts. 5 minuts. Tenim, jo crec que pràcticament tots fem el mateix, tenim un timer, un com un despertador d'aquells de cuina, d'aquells de... però en aquest cas van connectar-se a una alarma molt, molt potent perquè t'adorms. Moltes vegades pares de despertador i segueixes dormint perquè no... estàs mig somiant i no saps si és el despertador, si què és, i el pares sense donar-te compte i segueixes dormint. I sí que hi ha vegades de que te'n vas i vius dins del somni i potser sí que estàs una hora o dues dormint i allò no és massa... No és, quan te despertes et dones un susto, no? Que normalment no passa res, però normalment l'estàndard és 20, entre 20 minuts i mitja hora. Llavors, quan sones despertador, mires fora, mires que... Bueno, jo tinc una pantalleta dins d'espiat automàtic on poses vent i arrumbo i tal, i veus que tot va igual, això d'aquí, segueixes dormint. I potser pues, pots anar fent tant des de mitja hora, mitja hora, mitja hora, mitja hora, potser pots estar 3 o 4 hores o només 20 minuts, no? Però normalment trobes aquesta cadència i pots fer una... Però això sí... cada 20 minuts, cada mitja hora, a més t'has d'espavilar, vull dir, sortir, mirar i pensar. No?
Déu-n'hi-do. Per cert, parlem de la navegació, no? Tinc entès que has trigat 16 dies i 12 hores en solcar aquestes 4.000 milles nàutiques, uns 7.500 quilòmetres. Explica'ns com és navegar en solitari a l'Atlàntic, el tipus d'onada que deu ser diferent que la Mediterrània, els perills que et pots trobar navegant en solitari, si has tingut alguna sorpresa, alguna tempesta, com ha anat?
Sí, a veure, el que has dit és correcte, però hi ha una matisació. Nosaltres sortim de França, de Sables d'Olon, i anem a Canaris. Allà són 1.000 i pico llargues milles, 1.500 milles. I allí no hi ha alisis, o pràcticament no hi ha alisis, excepte quan arribes a Canàries, no? I allí vas, et trobes amb el temps que et trobes. Per jo, aquesta part que jo li tenia més respecte, perquè sempre, sempre, clar, per la cadència que tenen les baixes que passen per Finisterre, una o dos els agafes seguríssim. Llavors, allò és el més delicat. Allò sí que per jo va ser el més delicat perquè, clar, els frentes són frentes atlàntics, frentes agressius, i allò és una mica més, allò és delicat. Allí trobes, doncs, tens que cenyir bastant, i llavors tu tens que imaginar tot perquè tampoc tens tanta informació meteorològica i sí que saps en el moment que passa el frente perquè, bueno, és un terremot allò, però una vegada passat el frente, de vegades és difícil imaginar-te quin vent hi haurà, com anirà evolucionant i les mars que tindràs, no? I allí més o menys més o menys són pràcticament de través, de proa, i hi ha tirades que llavors has d'encertar si passar lluny a prop de Portugal, i llavors quan ja passa Sant Vicente, o es parla de Sant Vicente, més o menys, nosaltres vàrem tenir en aquesta edició el que es diuen els alisos portuguesos, no? Que ja comencen una sèrie de dents que venen com de la península cap a Canaris, que són els inicis una mica dels alisos. Llavors, la segona meitat, que és de Canaris al Caribe, allí sí que teòricament, per la temporada que es fan aquestes regates, hauria de ser tot alisos. Però nosaltres vàrem també tenir dos fronts just després de sortir de Canàries, en el qual ja no vàrem poder establir aquest règim, i allò se va ser de senyida, va haver una mica de mal temps, i llavors una vegada que el Gensotracker es veu, en el principi, just quan ja vàrem deixar Hierro i pues, durant 2 o 3 dies, de que vaig una mica pel nord per agafar aquestes baixes, o sigui, aquests fronts, i llavors ja començar a anar en el que són els alisos. I sí que és veritat que en aquest cas els alisos es van establir molt bé, bastant bé, i es van establir bé per la zona que jo volia navegar, no? I quan hi ha alisos, i quan ja soplen alisos, quan ja bufen durant diversos dies, per la gran distància que hi ha des d'on es generen els alisos fins on estàs tu, hi ha molta, molta, molta aigua, sí que genera molta mar, mar de popa o de llarg. I allò és bastant delicat, perquè es desestabilitza moltíssim els barcos. Són ones d'entre 2 i 4 metres, 2 i 5 metres, són molt llargues, són bastant llargues, però el barco se te'n va. És a dir, quan baixes la ona, quan baixes la ona, el barco se travessa, i allò és una mica delicat. No pots anar massa de pressa. En el meu barco concret, que com es veia, té la proa recta, els nous tots tenen la proa molt redona, precisament per esquivar això. No? Quan jo arribava baix de tota la ona, i havia de remuntar altra vegada, la proa se ficava, era tot un barco, era tot una piscina, entrava la ona damunt i el barco quedava molt parat, no? Allò havia de tornar a arrencar, i això cada ona, 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 ona. I, bueno, i això era una mica el règim. Per això una mica jo el que vaig fer, abans de sortir en sa previsió que tenia, a mi més o menys coneixent el barco i com navegava, varen decidir, l'equip, no? Varen decidir que el més adequat seria que jo seguís la ruta ortodròmica, no? La ruta més curta, que és una curva que va de Canàries a Guadalupe, i que és una derrota, o sigui, vas una miqueta, no vas en línia recta, no? Perquè la curva de la terra, i és la línia més curta entre els dos punts, no? Ja que jo no podia córrer com els altres, que per lo menys fes menys milles. I això ho vaig poder aconseguir. Això ho vaig poder aconseguir. Fer menys milles, bastantes menys milles que les altres.
I amb bons resultats, perquè tenim entès que, bé, ja sabeu, ho explicava abans el capità Costa, que hi ha una norantena d'inscrits, els requisits per poder participar en aquesta mini transat són elevadíssimes, el lliçó està molt alt, i jo tinc entès que tu has quedat a la part alta de la taula, Pep.
Bueno, a veure, sí, a veure, això també té molts matisos, no? Així agafat la posició que vaig quedar i tal, tampoc no és que sigui ninguna meravella, però si s'entén una mica el meu tipus de barco, sí que és fàcil i és fàcil d'entendre, no? És a dir, així com les sèries més o menys són tots iguals i la performance és més o menys molt similar entre ells, el meu grup, és a dir, els protos, cada número, va per números això, no? És a dir, el primer barco es va construir a su i ara van pas 1.100 i alguna cosa, no? Doncs pues, el meu és el 431. Llavors, el 432, el 433, cada número que va per davant meu, o sigui, més alts, són barcos que s'han anat millorant, i jo competia amb barcos de 1056, 1057, 1058, que eren barcos d'aquest any, fets aquest any i els últims 2 anys, i no hi havia ningú rating, és a dir, competeix exactament igual que ells, no? Però clar, és impossible, ells van més o menys a la velocitat del vent, i jo vaig pues, a un 60% de la velocitat del vent, o sigui, ells amb 20 nusos fan 20 nusos de velocitat. Jo, clar, jo no he passat mai de 13 a 14 com a molt, perquè el barco té una limitació de ficar la proa dins aigua i ell es frena de cop i no he estat capaç d'anar més ràpid, no? Jo, clar, cada vegada, cada mini transat que passa, la flota és més nova i el barco es queda més endarrere, no? I, però sí que és veritat... Sí que és veritat que llavors, clar, un sempre es conforma amb el que té, no? Sí que és veritat que dins del meu grup de barcos vells sí que vaig anar el primer. I això, per almenys, ja això em consola una miqueta, no? Em consola una miqueta, sí.
Escolta'm, abans sí. Parlàvem d'una necessitat essencial que és dormir. Deixa'm parlar d'una altra. Menjar, com ho feies per poder alimentar-te cada dia?
No, menjar molt bé. Bueno, jo també som de bon menjar i molt bé. Jo, a més, tinc una dieta molt ja provada i em conec molt bé a l'hora de menjar quan he de fer les menjades o quan me sent més còmode de menjar i això. I bé, molt bé. És a dir, des de figues seques de Formentera, ametlles de Formentera que em preparava ma mare amb unes bossetes estanques perquè no se fessin estantisses i ses figues. Amb això, molt, o sigui, aquest tipus d'alimentació, no? Dàtils, això, cada un fa la seva alimentació, no? Virgs de llet, bueno, llet de d'avena per cada dia, ses malles, ses figues, els dàtils i nous. Llavors, cada dia jo tenia una taronja i una mansana i bueno, els plàtanos els primers dies i llavors el que s'es menjar, la part proteïnica, la part del menjar principal, jo portava liofilitzats, portava la meitat liofilitzats, que amb això ha avançat molt els liofilitzats i són realment bons, o sigui, realment bons, és a dir, són sobrets, que dins està tot liofilitzat i tu tires aigua calenta, tens un jet boil, que es diu, és un pot que té una flama baix i que es calenta l'aigua, bull l'aigua en res, en mig minut bull dos gots d'aigua i és molt segur, està pensat per aquest tipus de barcos, li poses dins i allò és això és un menú, una menjada bona. I llavors jo, a més, perquè, bueno, els liofilitzats poden arribar a cansar i tal, me'n vaig endur pots de llenties i ciurons amb verdures, perquè no menys carn, i allò sí que... I allò és molt agradable, no? És a dir, és molt agradable menjar-te una llauna d'aquestes cada dia, i llavors, doncs, bueno, t'endús, depèn, si ets golós, doncs te n'endús... Jo, per exemple, me'n vaig endur dos pots de Nutella amb pa per menjar, sí, són molt golós. I allò també, allò és, per allò era el meu plaer diari. I llavors, doncs, bueno, dues galletes o dues cosetes d'aquestes que t'agradin i tal. Però l'alimentació, la veritat és que molt bé. I en general, la gent és un tema molt, també molt pautat, no? És a dir, quan ja t'acostumes i quan ja saps, tal, és bo de dur, és molt bo de dur.
Bé, ja hem vist que amb els temes fisiològics ho tens tot molt, molt controlat. Escolta'm, el tema de la preparació psicològica, perquè això, a veure, aquí sí que entrem en un terreny doncs molt delicat, no? Més de 2 setmanes sol a l'Atlàntic, navegant, amb factors que poden canviar i que et poden fer, diguem-ne, perdre el que tu tenies controlat o el que tu tenies pensat i has d'anar improvisant i prenent decisions. Parla'ns d'aquest factor psicològic.
Bueno, aquest és un tema que sempre dit el mateix, no? Efectivament, és com tu dius, però jo ho poso al revés. És a dir, neixes amb això. És a dir, no fas aquest tipus de navegacions si no has nascut amb aquesta particularitat, no? Que tens un domini innat de la por, de la gestió d'estar sol i tot això. És a dir, no és que tu vull fer seminitats, vull ara vaig aprendre la part psicològica, no? O vaig amb un preparador psicològic. Jo no crec que hi hagi ningú d'aquest tipus de navegació, sobretot en l'àmbit francès i de navegació oceànica, a Espanya apenas n'hi ha, per tots els francesos i això, jo crec que ningú va preparador psicològic. Sí físic, però psicològic no. O sigui, ja neixes amb això, és a dir, ja neixes predestinat a... Vols fer això i és una idea que te fas i tu, d'una forma automàtica, surts d'aquesta d'aquesta zona de confort, no? Que aquesta seguretat de viure en societat, no? És a dir, les decisions, les reparacions, navegar amb equip o navegar tot sol, no? I aquest és, jo crec que és el meu cas també, és a dir, no te planteges, ostres, ara vaig a preparar-me o ara vaig a fer per... No, és simplement, com ets així, acabes fent això. I aquesta és la meva teoria, eh? És rebatible, però és la meva teoria.
Vas tenir por en algun moment?
Sí. La veritat és que sí. I vaig tenir por quan no m'ho esperava. És a dir, jo també anava, bueno, així com som jo i pel que t'he dit ara i tal, doncs saps allò, dius, bueno, això està superat, això bé i tal. Però quan estàs allí, a més, just a la meitat, jo vaig fer a la carta una ratlla d'exactament la meitat del recorregut, no? La meitat de l'Atlàntic. I just allí, just en aquella ratlla, vaig tenir tres avaries relativament importants, una darrere l'altra, com si m'estés avisant de que, escolta, no arribaràs, eh? No, pots insistir, però, o sigui, te romprem tot perquè no segueixis, no? Mm. Però, clar, allí no es podia fer res, no? I sí que és veritat que llavors, bueno, amb calma, allí vaig tenir molta por. Allí hi havia molta mar i allí sí que vaig tenir por. Se'm va rompre un timó, se'm va rompre el pinzote de la botavara, és a dir, on s'uneix la botavara en su pal, allò és bàsic, i se'n va fer un strip important a sa vela, fent un risc, pues, va arrossar, hi havia molt de vent, va arrossar en sa cruseta i es va fer un strip important. Però tot això va passar en 8 hores, tot junt, no? Una cosa darrere l'altra. I allí sí que em vaig venir una mica baix, allí sí que vaig tenir por i vaig pensar, ostres, potser no o anava una miqueta massa tranquil o no ho sé. I allí vaig prendre consciència. I a partir d'allí, bueno, em va costar una miqueta fer les reparacions, perquè canviar un timó a l'Atlàntic amb aquella maregada i no és fàcil. L'estrip de la vela, pues, bueno, més o menys ho vaig solucionar, vaig poder solucionar, va quedar molt bé. I el pinzote, allí sí que allí vaig patir bastant perquè vaig haver de fer fibra de carbono. Jo sé, bueno, portem tots uns kits que cada un es prepara seu, no? En les eines, en tot el que puguis necessitar per fer les reparacions de lo que sigui, no? De veles, de fibra de carbono, de tornillets, de tot, de cabulleria, dus una mica un kit de tot, no? I allí, amb aquella maregada d'allò, doncs vaig haver de fibrar, vaig tardar bastant en que sequés, en que posar-li una altra capa, perquè fa molta força aquella peça, no? I clar, és una peça metàl·lica i jo la vaig substituir, doncs, per un enfibrat bastant, bueno, i al final va anar bé. Vaig anar 12 hores o quasi 24 hores sense sa major, només en sufloc, però feia tant de vent i tanta mar que ja va anar bé. I allí sí que vaig... Tot això venia per si havia passat por. Sí, allí li vaig... Jo sempre he tingut molt de respecte a la mà, ja és una cosa innata, no? Vull dir, una de les coses que aprens de petita és tenir respecte a la mà, no? Sempre l'he tingut i sempre he anat molt, molt alerta, no? Però allí vaig passar por. Allí sí que vaig passar por de dir, ostres, és que... Jo, quan començava a fer vent, i jo, sobretot, he patit molt sempre amb aquest barco pel palo. És un palo que és molt bo, molt fort, però el barco, pel disseny del barco, aquest barco ha partit ja 7 vegades el palo, o 6 vegades el palo. I en altre, bueno, en Pep, va, el meu fill, va partir una vegada, jo una altra, i és el tercer palo que tenim. I jo, clar, el més patia és que allà enmig se m'arrompés el palo, no? I allí vaig passar por, sí. Ho reconec.
I escolta'm, quan vas veure terra, quan vas veure Guadalupe, la meta, després de més de 16 dies de navegació, què sents?
Bueno, era allò de patir fins que vaig arribar a la boia d'arribada i vaig quedar tranquil que el palo hagués aguantat. I vaig sentir, bueno, era una mica s'ha tancat un cicle, període molt important, molt, molt, molt important, d'haver aconseguit fer això. Perquè no només és fer la regata, són tots els preparatius i tot el que he tingut que fer a la meva vida personal, privada i professional per tenir un espai de 3 mesos de només dedicar-me a això. I això va ser una mica... aquest era el repte, no? És a dir, no era tant... Jo ja sabia que no podia fer una bona posició, diguem-ne, a nivell global, Però el repte era poder, primer, el gran repte va ser poder estar a la línia de sortida i, lògicament, fer més o menys un bon paper i arribar relativament bé i arribar. I vaig sentir-me, doncs, bueno, com pensa que això és un tema que jo porto des de 16 anys que vaig obrir els ulls en la navegació oceànica, que vaig llegir un llibre d'un francès que va fer la primera volta al món en solitari, sense escales, el que avui és la Vendée, doncs, aquell dia era la Vogue Challenge, era el primer que la va fer, el primer que la va guanyar, i amb 16 anys la vaig llegir, i aquell llibre allò em va despertar totalment una cosa que devia estar allí ja també, bueno, ja venim de família de marinos, però d'aquesta part, no? D'aquesta part més, diguem-ne, de vela, d'aventura, de proesa personal, de superació personal, aquesta no la tenia, no venia d'aquesta cultura, no? No és com els francesos, que ho tenen molt, molt assimilat. I allò m'ha dut tota la vida, i m'ha dut aquí, és a dir, ha fet tot el que havia fet en la vida, i quan he pogut, l'he fet. I en aquell moment vaig tenir aquesta sensació, no? Quan estava arribant i quan vaig arribar, dic, ostres, no? He estat capaç, no?, de manegar tot bé a la meva vida per poder estar aquí, no? I s'ha estat molt polit, molt, molt polit.
Pep, perdona, com has dit que es deia el llibre?
El llibre es diu Tres océanos per una victòria, d'en Philippe Jeantot, que era un maxi de dos palos. I aquest llibre, ja que m'has demanat, no? Que jo, sí. Aquest llibre encara existeix, em sembla que està en castellà, em sembla que és de Tira la Joventut, d'aquells grocs que són d'aventures de mar i tal. Mm. I aquest llibre me va regalar, jo vaig tenir un accident quan tenia 16 anys, i de moto, i vaig estar a Can Misses, vaig estar un mes allà, i va venir un amic de mon pare, que també és capità, en Òscar Provenç, d'Eivissa, i em va regalar aquest llibre, i ostres, i me'l vaig llegir allí mateix, me'n recordo que me'l vaig llegir allí mateix, i bueno, em va fascinar l'esperit, no? I des de llavors, vull dir, sempre per això, sempre m'he tirat cap a el tema més, la mentalitat francesa, de viure la vela oceànica, eh? La vela oceànica.
Sí. Pep, i ja per anar acabant, vas veure alguna balena o algun... O potser vas trobar algun, no sé, container flotant o troncs enmig de la mar?
No, això era sa por perquè, clar, un barco tan petit, ja no dic un container, sinó un tronc o això, ha hagut bastants de sustos amb això. No, d'això no em vaig trobar res, però ara, per exemple, un que ha fet la Jacques Vabre, que és una regata que s'està fent ara mateix, que és stop de les transats franceses, una sí que ha trobat un contenidor, ha fet un forat en el barco important, ha hagut de tornar. Nosaltres no vam trobar res, i d'animals va ser una pena perquè apenas res. Va haver un dia per allà, per Finisterre, que mos varen dir que ojo en ses orques i tal, perquè se us ataquen els timons i això, i de cop i volta vaig sentir molt de remor en el casco, i vaig dir, ostres, ja està. I eren tants de delfins junts, que no tenien ni espai entre ells, i pigaven el casco, no? Allò va ser molt polit. Allò va ser la vegada que més vaig desfins i vist. I llavors la sortida de Hierro, una ballena me va estar acompanyant, perquè va estar durant un parell d'hores acompanyant en el costat. Allò va ser increïble, una ballena, jo no sé exactament quin tipus de ballena, perquè no els conec massa bé, però una ballena que potser tenia dos vegades el tamany del barco, i allí veien el llom que estava just al costat, a 2 o 3 metres. Allò va ser molt polit. I llavors no vaig veure res més fins a arribar aquí.
Doncs avui sí. Ens ha atès el capità Josep Costa Fa, el fill del capità Costa, feliç, com no podia ser d'una altra manera, després d'haver completat aquesta Mini Transat 2023. Moltíssimes gràcies, Pep, i felicitats.
No, moltes gràcies a vosaltres per l'interès i per la connexió i, bueno, i per la paciència i per adaptar-vos a l'horari. I la veritat és que estic realment agraït, eh? I estic molt content de que, bueno, de que per lo menos jo duia el banderí d'Esclonat i de Formentera tota la regata allí a la Sobenque. I per jo ha estat també un gest polit, pues és que, bueno, jo encara que fa molts anys que visc a Barcelona, jo som de Formentera i aquest projecte també l'he dedicat a part que l'he dedicat a un amic que s'està debatint allí amb leucèmia, i vàrem fer un paral·lelisme entre les milles que jo havia de fer i els leucocitos que ell necessitava, que eren exactament els mateixos, 4.000 i pico leucocitos i jo 4.000 i pico milles, no? I varen fer... I l'he dedicat a ell i també a la meva terra, no? I bueno, i estic molt agraït i estic molt content de que m'hagueu cridat, perquè també, pues, bueno, tota la meva família, els meus amics i els coneguts de Formentera, pues, estiguin al cas de del que he fet.
Una abraçada molt forta, Pep, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, moltes gràcies. Bon dia. Adéu.